Escoltes a mig matí.
I a mig matí encetem de cine amb Antonio Barrero. Molt bon dia, Antonio.
Bon dia.
Què tal, com estàs? Una mica atrafegat, et veig.
Sí, aquí intenten col·locar un cartell de cine.
Després el veurem, després farem la foto perquè els nostres oients vegin
de
aquest
això.
Cartell, no? Ara els hem deixat així una mica encuriosits. Antonio, explica'ns avui de què
doncs,
parlarem.
Doncs bé, avui, evidentment, és un programa més de cine dels divendres, però voldria que fos un programa especial perquè d'alguna manera li voldria fer un petit, modest homenatge a l'Agustí Villaronga, el desaparegut cineasta, perquè a més del, bueno, que és un cineasta que he admirat sempre, a més l'hem tingut al FICAT, a més jo el vaig conèixer personalment, no és que hi hagués parlat molt, però sí que vam tenir alguna conversa, i evidentment la seva mort ens va trasbalsar tots, i penso que és bueno, de rebut que li fem una mica de reconeixement des d'aquest programa a la ràdio, i evidentment per parlar d'un cineasta parlarem de la seva vida, però també parlarem evidentment de la seva filmografia.
Tu, si haguessis de definir a Villaronga, com el definiries així breu?
És un cineasta amb un segell particular i amb una mirada especial sobre el mal.
Sobre el mal. Molt bé. Doncs vinga, coneixem una mica més sobre Villaronga.
Doncs vinga, comencem. L'Agustí Villaronga va néixer a Mallorca l'any 1953. De fet, això, ha mort als 69 anys. Era net de firaires que venien bosses de pell a les fires i als mercats. Vivien a Terrassa i la seva àvia va morir de tuberculosi quan el seu pare era ben petit. El seu pare va ser un d'aquells nens de la guerra. De fet, el van enviar al front militar quan tenia 15 anys. I va arribar a Palma, el seu pare, per treballar de carter. Era un apassionat del cinema, entusiasme que evidentment li va imbuir el seu fill Agustí. Quan l'Agustí era només un infant, jugava a fer projeccions amb dibuixos, capses de llumins i llanternes. Això ho ha explicat ell moltes vegades. Quan tenia 14 anys, va decidir, de sobte, va dir, jo vull ser director de cinema.
Amb 14 anys ja ho tenia clar.
Amb 14 anys ho tenia clar. I què va fer? Doncs quan va acabar el col·legi, li va escriure una carta, ni més ni menys, que al director italià Roberto Rossellini, a la seva escola de cinema a Roma. I li va fer saber això, que volia ser director de cinema. Evidentment, li van contestar, no el Rossellini, li van contestar algun altre de l'escola, dient-li com que amb 14 anys era molt jovenet i que el primer que hauria de fer era, en tot cas, passar per la universitat. Així doncs que, en acabar els seus estudis bàsics al Col·legi Montesión dels Jesuïtes de Palma, ja adolescent, es va traslladar a Barcelona per matricular-se i, posteriorment, llicenciar-se en Geografia i Història a la Universitat de Barcelona. En companyia de l'actriu Núria Espert, va viatjar per Europa i Amèrica representant un paper a l'obra de teatre Yerma, de Federico García Lorca. Quan va tornar a perseguir amb els seus estudis, va actuar en diverses pel·lícules, fent d'actor, precisament. Entre altres, jo l'he vist a Perros Callejeros 2, del José Antonio de la Loma, que fa un paper de kinky, a més, amb uns cabells. Està realment horrorós, com a kinky, però, evidentment, posat dins de la pell del que representava. I a partir d'aquella pel·lícula va entrar en contacte amb Pepón Coromines, un productor famós, que evidentment llavors no era tant, després sí que se n'ha fet, i ell va ser el que li va encarregar que fes el vestuari de la sèrie de la pel·lícula La plaça del diamant.
El vestuari?
El vestuari. Sí,
caram.
Sí, perquè va dins de la indústria del cinema
va
tocar
tot, no?
Molts pals.
Sí, sí.
Fou professor d'imatge, va ser director artístic, va ser decorador, estilista, realitzador de vídeos de moda i moltes més feines vinculades al món del cinema com aquest del vestuari. Tot això, de fet, va ser les prèvies per la seva incursió en el món del cinema. I ho va fer amb tres curts memorables. Jo només n'he vist un. El primer, Antadona, de l'any 1976. Després va fer el 80, Laberint, i un altre, al Mallorca, sobre el grup de música. Ell és el primer, només. I realment ja veus què serà allò. L'any 1987 va rodar la seva òpera prima, Tras el cristal, pel·lícula que fou seleccionada al Festival Internacional de Cinema de Berlín i va ser Premi de la Crítica de Mallorca, Premi Ondas i Gran Premi del Festival de Cinema de Barcelona. És una pel·lícula impactant i dura sobre el desig, la venjança i la fascinació del mal, que encara avui dia veient-la, l'altre dia la vaig recuperar quan preparava el programa, sí. Me la vaig mirar, uf, és encara claustrofòbica, ambigua, és sobre el món, això del desig, del mal encarnat amb un personatge nazi que està dins d'un tub, un respirador artificial, i en el que està rebent la revenja d'algú al que ell va abusar inicialment. És una pel·lícula bestial, dura, molt dura, i hi ha una Marisa Paredes molt joveneta fent el paper del... Bueno, és la dona del que està dins d'aquest pulmó artificial, i la pel·lícula no ho deixa indiferent. I encara ara pertorba, Bé, doncs seguidament, els actors, l'actor Julián Mateos i l'actriu Maribel Martín li van produir la pel·lícula El niño de la luna l'any 1989. És una pel·lícula que va ser guardonada amb un Premi Goya al millor guió original i va estar nominada també a millor director i pel·lícula. Tot i així, el públic i la crítica del moment no la van rebre amb gaires bons ulls i va ser una pel·lícula molt qüestionada. És un drama barrejat d'elements fantàstics que explica les aventures d'un nen que fuig d'una organització secreta en el que està una mica immers i està atrapat, i la seva obsessió és només arribar a l'Àfrica per complir una antiga profecia sobre ell i sobre el futur. La pel·lícula, de fet, no va entrar massa bé, la crítica... De fet, el seu cinema en general no és un cinema molt apte i molt pel gran públic, però és que en aquest cas ni el gran públic ni el petit públic. És una pel·lícula que va tenir moltes crítiques. Bueno, es deixa veure. Jo les he vist totes i aquesta no és de les millors, però es deixa veure. És pel·lícula Vilallonga. L'any 91 realitza a l'Àndalus Les arts islàmiques a Espanya, un documental produït per Sogetel i el Museu d'Art Modern de Nova York. No va tornar a agafar la càmera fins al 95, quan va adaptar la novel·la de George Simenon amb el telefilm El passatger clandestí. Una obra, de fet, una mica allunyada del que seria la seva pròpia forma de narrar i la seva forma d'expressar-se. No s'ajusta massa als seus cànons narratius. De fet, era un telefilm d'encàrrec. Va declarar durant aquell rodatge que la tentació de deixar el cinema en aquells moments va ser molt gran. Val a dir que el Vilallonga ha tingut durant tota la seva època, la seva trajectòria vital, moments altibaixos pel que fa al caràcter, la forma d'afrontar la vida, els problemes, i ha tingut altibaixos, no diré que tingués problemes, però sí que no ha tingut sempre una actitud valenta i atrevida i agosarada. Ha tingut moments alts i baixos en tota la seva filmografia, el treball i la seva vida personal. L'any 97 torna amb una altra pel·lícula fascinant, es diu 9.99, És un encàrrec que li fa l'actriu Maria Barranco, en el que ella, evidentment, és la protagonista, i està implicada, i va ser ella, de fet, qui el va proposar com a guionista. El film, que està coprotagonitzat per la Terele Pávez, va estar present a molts festivals, a Montreal, a Toronto, a Roma, a Sitges, a l'Havana i al Fanta Festival, on va guanyar dos premis, a més del Premi Méliès d'Argent, a la millor pel·lícula fantàstica europea. És una pel·lícula realment fantàstica, atrevida, valenta i, bueno, és una pel·lícula Sitges. Jo no la vaig veure a Sitges, la vaig veure posteriorment, però, bueno, és una pel·lícula també recomanable qui vulgui seguir una mica la seva trajectòria. I l'any 2000 el seu següent treball és El mar. És la primera d'una trilogia sobre la Guerra Civil Espanyola. El mar és la primera pel·lícula, després parlarem de les altres dues, i representa aquesta pel·lícula el seu retorn com a autor d'una pel·lícula íntegrament seva, de la que ell signa l'autoria totalment, en tots els sentits. Va ser coguionista al costat del poeta Biel Mesquida i Toni Eloi a partir d'una novel·la de Blai Bonet. Presentada al Festival de Berlín i nominada a l'Os d'Or, l'única cosa que no va deixar a ningú aquella pel·lícula va ser indiferència. És a dir, no va despertar indiferència a ningú. És una pel·lícula també morbosa, dura, sobre relacions personals i afectives complexes. El seu reconeixement es va fer internacional i va guanyar el Premi Manfred Salzgeber a la innovació. És una pel·lícula absorbent que indaga en la relació de dos antics amics que es troben reclosos en un sanatori per a tuberculosos. Amb una posada en escena intel·ligent, la pel·lícula destil·la neguit, desassossec horrorós. És un film innovador, atípic, i jo he de dir, perquè m'agrada aquest tipus de cinema, que és una pel·lícula excel·lent. Però no és una pel·lícula apta per tots els públics. Estem sentint la banda sonora de la pel·lícula El mar.
Déu-n'hi-do, la banda sonora.
Sí, sí, la banda sonora i tota la pel·lícula.
T'ambienta,
Ambienta i la pel·lícula et fa passar un mal tràngol. Però jo, això, si algú vol conèixer el món personal sobre el mal que tant el caracteritzava en les seves pel·lícules, aquesta pel·lícula és
ideal per,
ideal per veure-la. I, a més, això és la primera d'una trilogia sobre la Guerra Civil, els efectes de la Guerra Civil, i en aquest cas són dos nois tuberculosos, la seva relació d'amistat, d'atracció mútua i tot l'entorn, que l'entorn és bestial, el del sanatori. L'any 2001 va rebre el Premi Nacional de Cinema de Catalunya, un gran reconeixement. El 2002 dirigeix Aro Tolbukin, dins La ment de l'assassí, és el subtítol que tenia la pel·lícula. I és una pel·lícula que dirigeix al costat de dos directors també reconeguts com ell i no de l'estat espanyol. Són Isaac Pierre-Gazin, francès, i Lydia Zimmermann, alemanya. És un fals documental on juguen amb les possibilitats del llenguatge fílmic barrejant estils, gèneres i formats. L'obra explora la figura tèrbola d'un hongarès que afirmava ser l'autor material d'un homicidi múltiple a Guatemala. Va ser guardonada amb el Premi Ariel com a millor guió original i nominada a la millor pel·lícula i a la direcció. És un fals documental, però déu-n'hi-do per ser un fals documental, com entres en la pell d'aquest assassí, que no queda clar si tot allò que explica és real o no, però ells realment ho documenten i et deixen amb el dubte de que aquell homicidi múltiple que segons ells s'atribuïa a Guatemala, si allò va cert o no, però la pel·lícula, evidentment, bueno, no et deixa tampoc...
Impacta, impacta, no?
Impacta, també, sí. S'allunya, de fet, uns quants anys més sobre del món del cinema perquè, bueno, allò que he explicat, tenia altibaixos amb la seva vida, amb les seves relacions personals també i familiars, i s'allunya de nou del cinema durant un temps, i torna al 2007 adaptant un text teatral, una obra teatral que es diu Després de la pluja, i la realitza per un encàrrec per televisió, concretament per TV3. És un telefilm amb el que obté molt poc ressò, perquè de fet l'obra de teatre és molt bona, però ell, l'adaptació que fa, per mi no acaba de ser prou reeixida, si és que seria aquesta la causa de que no tingui ressò. Però bé, no ho deixo aquí perquè tampoc no he indagat més. I bé, i arribem al 2010, quan s'estrena Pa Negre. Pel·lícula basada en les novel·les Pa Negre i Retrat d'un assassí d'ocells de l'escriptor Emili Teixidor. La pel·lícula, doncs, està basada en dues novel·les de l'Emili Teixidor. És una història centrada en la infància i l'adolescència d'un noi durant els foscos anys 40, quan descobreix alhora la sexualitat i una certa consciència moral. Aquesta seria la segona pel·lícula sobre la trilogia de la Guerra Civil. És la pel·lícula, de fet, que li ha donat més nom. Pa Negre és una pel·lícula que dins del panorama del cinema català i en català ens ha donat una fama internacional impensable. És de la productora Massador Produccions, liderada per Isona Passola, que s'hi va posar de totes, i de fet va aconseguir amb aquesta pel·lícula i la seva trajectòria i la difusió que en va fer a nivell del món, increïble. En aquest cas, és tan mèrit la pel·lícula com de la feina que va fer la productora Isona Passola. Es va rodar, de fet, amb un pressupost de 4 milions d'euros, poca broma, el 82% dels quals van ser via subvencions públiques, i on Massador va destinar una inversió inicial de 500.000 euros per finançar la pel·lícula, el que equival al 12,5% del pressupost de producció. La resta es va financiar amb crèdits i subvencions públiques nacionals i autonòmiques i amb acords de coproducció amb TV3 i Televisió Espanyola. Tot això ho dic perquè és una de les raons per les quals quan un creu i un fa una aposta i té diners, aconsegueix coses. I Pa Negre va ser un punt i a part amb el cinema en català del nostre país. La pel·lícula es va presentar al Festival de Cinema de Donòstia, on Nora Navas, la protagonista, va aconseguir la Conxa de Plata a la millor actriu. L'any 2011 guanya 9 Premis Goya, entre els quals el de millor pel·lícula, millor direcció i millor guió, i va obtenir 13 Premis Gaudí en gairebé totes les categories tècniques i artístiques que es donaven. És l'any que més... és l'edició en què més premis ha aconseguit una sola pel·lícula. I aquell mateix any, l'any 2011, Villaronga va ser premiat amb el Premi Nacional de Cinematografia i la pel·lícula Pa Negre va ser seleccionada per competir per l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa i va estar a les portes de rebre el premi, és a dir, la van seleccionar, però, evidentment, no es van portar el guardó. Amb aquesta pel·lícula, Villaronga va passar a ser un autor de culte a conquerir l'èxit i l'admiració del públic. conquerir un espectre molt més ampli de públic que no havia tingut abans perquè, evidentment, com explicava, les seves produccions no són aptes en principi per tothom. Però Pa Negre va ser un punt d'inflexió en la seva carrera.
Mira, Andreu, jo ara ja no hi seré. Tot el que faig és per tu.
Ben, me n'hauria anat a la fi del món.
Massa negocis junts. Els ocells, els sindicats, les feines brutes.
Tu ets diferent.
Els ocells són per volar i per ser lliures, Andreu. Els podem engabiar, però no podem canviar com som.
Vine aquí, preciós!
És difícil de creure.
Pels diners!
Quan?
Per què ha hagut de fugir el pare?
Perquè amb els manovents pots estar amb ells, però no contra d'ells. Això sí que no t'ho consento! I tant que ho has de consentir! Li he de quedar al meu fill!
Que me'n pots deixar sola?
Sóc capaç de deixar la meva mare? Per què no t'has de deixar tu?
Hauries d'haver triat millor, Florència.
Jo ja en tinc de pare i mare.
Venen a buscar-te. M'ha avisat un dels civils.
Sé el que el pare li va fer en Pitu Riua.
Que tu estimis el teu home no vol dir que ell sigui innocent.
Per això ara el que més m'importa és el que tu tens aquí. I aquí.
Morts, dissecats. Aquest seria el teu retrat. El retrat d'un assassí d'ocells.
Molt bé.
Caram.
Impactant.
Sí,
la recordo... Bueno, no l'he vist ara perquè és una pel·lícula que tinc molt present, però és una pel·lícula enorme, gran, molt bonica, molt, molt recomanable. I, bueno, arribem a l'any 2012, en què rep diversos guardons per la seva trajectòria, com, per exemple, el Premi Honorífic del Cine Goac, el Premi Jordi Dauder de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya i un homenatge de l'Spanish Cinema Now a Nova York. El 2014 obté el Premi Gaudí a la millor pel·lícula per televisió per la minissèrie Carta a Eva, que va ser un encàrrec de Televisió Espanyola. A diferència de la que havia fet anteriorment, Carta a Eva sí que va tenir un reconeixement important i dins del món de l'espectador de televisió va començar a adquirir també fama i notorietat i, bueno, molta gent va començar a valorar-lo a partir de Carta a Eva i, evidentment, i del ressò que havia tingut Pa Negre inicialment. L'any 2015, que és l'any en què jo el conec, personalment el conec amb els Premis Gaudí, se'n va fa un viatge a Cuba i no va anar de viatge, no va anar de vacances, evidentment, se'n va anar a rodar la magnífica pel·lícula i la magnífica i crua pel·lícula El rei de l'Havana. És una pel·lícula basada en el llibre homònim de Pedro Juan Gutiérrez. És un drama tragicòmic amb moments delirants sobre un jove orfe que es busca la vida a l'Havana amb fallida econòmica i social en el període especial. És una història de picaresca, supervivència, i on el mallorquí torna a portar al seu terreny un material literari aliè per retratar com les societats devastades oprimeixen les persones que en formen part, arrasant la innocència i els valors morals. És una pel·lícula amb un fort contingut eròtic i sexual, en la que, bueno, hi ha, a més, unes evidències claríssimes de sexe i de i això es posa en evidència com la gent es ven per diners i com, bueno, el comerç que hi ha amb la sexualitat a l'Havana concretament, i hi ha uns protagonistes bestials, són tots d'allà, la pel·lícula està immersa i rodada allà, i a més amb la llengua castellana de Cuba, i realment és un retrat molt cru i molt interessant. El rei de l'Havana és una pel·lícula també important dins de la seva filmografia. I aquell any és quan, bueno, després de parlar amb ell, decideix i aconsegueixo que formi part del jurat de la selecció oficial de la 8a edició del FICCAT, i ell va estar encantat, va estar, bueno, va fer el veredicte aquell any al costat de la Montserrat Carulla, el Joan Reig, l'Albert Soler, la Mar de Molins, la Mireia Aixalà i el Pere Ponce. Va ser la 8a edició, una de les edicions importants, i ell va ser un representant important perquè recordo que va tenir influència, molta influència sobre el veredicte d'aquell any.
Home, la seva aportació duria ser bestial.
Bestial, sí, sí, evidentment, és un personatge important. Ell i l'Albert Soler també, l'Albert Soler sí. En el món del documental també tenia un criteri molt clar, però entre ells dos van d'alguna forma van portar l'aigua al seu molí. Aquell mateix any, el 2015, va rodar un documental petit, però no petit, perquè és un documental molt emocionant i vital sobre l'actriu Rosa Novell. Es deia El testament de la Rosa i seguia aquest documental, era en blanc i negre, els preparatius de l'actriu per interpretar el paper que tenia entre mans, que era l'adaptació d'un monòleg de Colm Toibin, que es deia El testament de Maria, quan estava adaptant aquesta obra i estava preparant-se aquest monòleg, va perdre la vista per culpa d'un càncer. I a partir d'aquí continua preparant-se aquest paper cega i, de fet, interpreta el paper de Maria en aquesta obra de teatre sense visió. I ell roda tots aquests preparatius i és un documental preciós. És tan bonic, i no només per això, sinó perquè s'ho val, que aquell treball va ser el que va guanyar el premi al millor documental del FICA 2016. Preciós, amb un blanc i negre molt bonic i on la Rosa Novell, bueno, és un cant a la vida enorme. Curiós, no?, perquè ell després, al cap de pocs anys més, també mor del mateix mal.
Sí.
I l'èxit de Panegre va empènyer Villaronga a adaptar l'any 2017 una de les grans novel·les catalanes de postguerra, Incerta glòria, de Joan Sales. I aquí tenim com tornem i acaba i tanca la trilogia sobre la Guerra Civil i sobre la postguerra. Tres dècades després de Tras el cristal, que ja no ens recordàvem, el director torna a explorar la sordidesa moral de la guerra, però ara ho fa a través de la teranyina de conflictes sentimentals i les baixes passions de tres joves idealistes i una dona madura que els manipula tots d'una forma increïble durant la Guerra Civil. Estem parlant de la Núria Prims, actriu importantíssima, i dels actors Marcel Borràs, Oriol Pla i la Bruna Cosí. La pel·lícula torna a estar produïda per Isona Passola, per Massador Produccions, i torna a ser un moment memorable en el cinema català i en català. Va obtenir 8 Premis Gaudí i va obtenir una menció especial del jurat del FICA 2017, i he de dir ara ja, perquè es pot dir al cap dels anys, que no va guanyar perquè aquell any competia amb Estiu 1993 i el jurat, després d'una forta deliberació, molt forta, van dir que guanyava Estiu 1993, però van fer una missió especial a la pel·lícula del Villaronga, i a més no recordo quins arguments donaven, però estava molt ben argumentat que, bueno, que la pel·lícula realment mereixia tots els premis. És una pel·lícula impactant també, rodada amb molts problemes, a rodar als Monegros, a la Franja Aragonesa, va tenir moltes anècdotes i algunes nefastes i horribles, perquè va morir un director de fotografia en un accident. Quan estaven acabant el rodatge va morir, bueno, en un accident en el rodatge, un director de foto. I és una pel·lícula que això, que juntament amb Pa Glòria, amb Pa Negre i El mar són tres pel·lícules importants en la seva filmografia.
Senyor, et donem gràcies per permetre que l'amistat i les aliances encara siguin possibles enmig d'aquesta guerra tan cruel i per deixar-nos viure enmig de tanta mort.
Acaba d'arribar al poble, oi?
Per entrenar els soldats.
I en què consisteix?
Ensenyar-los a matar.
M'han dit que en aquest regiment hi ha un oficial que es diu Soleràs.
En Juli Soleràs?
Va, som amics de fa temps.
Com és que sempre tens el que jo voldria?
Sent amable i educat.
En Lluís em té totalment abandonada. Em fa l'efecte que mai no tornarà a ser el que era. Qui és?
La Carlana, la senyora del poble.
Quanta tristesa en els seus ulls. Caballos d'ella?
Pues claro, pues como todo en este pueblo.
Vull veure com és l'interior d'una dona aranya.
Destrossaré abans que puguis fer-ho.
Estic disposat a córrer el risc.
¿Qué es de ti?
Que aunque sea la dueña de media comarca, sigo siendo la hija de un cerdo.
Yo no he muerto más ningún.
Don ya es hora.
¡Alto!
No deixis que t'atrapi, Lluís. Aquesta dona és una aranya.
Molt bé, hem sentit el tràiler d'Incerta glòria, que de fet l'estava seguint i, bueno, una mica desvella de què va la pel·lícula. Però la pel·lícula, evidentment, s'ha de veure perquè és un gran retrat d'aquesta postguerra, d'aquesta guerra i postguerra civil que ens ha marcat i que suposo que encara continuarà donant històries en el cinema. El 2019 accepta el delicat encàrrec de l'Aràbia Saudita de recrear a la pel·lícula Nascut rei el viatge que el príncep Faisal va fer l'any 1919 a Londres amb només 13 anys per influir en la formació de l'Aràbia Saudita. És una gran superproducció, enorme, de la que ell precisament no se sentia especialment orgullós, perquè és una pel·lícula absolutament d'encàrrec i on no va tenir gaire llibertat per fer el que ell creia. I per tant, i això és de les coses que vaig parlar amb ell, perquè jo li he dit, però si és una pel·lícula enorme, gran. Diu, sí, diu, molts diners. Diu, vaig... tot el que demanava ho tenia. Diu, però la llibertat creativa, que és el que a mi em dona sentit, no la vaig tenir. Per tant, diu, això no es podia comprar per molt que demanés. I sí, sí, la pel·lícula realment és una gran superproducció a l'estil de qualsevol superproducció americana. Nascut rei, nacido rei en castellano, rodada en anglès, i en la que tot l'erenc i tot, evidentment, és estranger. I això, recordo aquesta conversa dient-me, no me'n sento gens orgullós d'aquesta pel·lícula, l'he fet, he cobrat molts diners, que m'han resolt una mica el tema personal, diu, però no és de les que destacaria en la meva filmografia. I de la pandèmia va sorgir amb més força i atreviment que mai la seva última pel·lícula, El ventre del mar, l'any 2021. Aquesta pel·lícula va arrasar al Festival de Màlaga, es van dur 6 premis, és una obra fosca i agosarada que, a partir d'un relat d'Alessandro Barico, examina un dels naufragis més tràgics de la història naval, el de la fragata francesa Allianz a les costes del Senegal. Villaronga desplega al film un dispositiu que experimenta amb recursos teatrals i del cinema, un joc poètic i visual carregat de lectures polítiques de rabiosa actualitat, perquè evidentment se te'n va de seguida el pensament cap a la tragèdia que passa al mar de la gent que ha de travessar el Mediterrani en pateres. I això d'alguna forma, tot i que estem parlant d'una història que va passar al segle XIX, hi ha un cert paral·lelisme. El mateix director considerava El ventre del mar la pel·lícula més personal de la seva carrera, on s'havia sentit més lliure, tot i rodar-la amb pocs diners i en poques setmanes. Tot el contrari del Nascut rei.
O sigui que per ell era la seva pel·lícula.
Sí, és la seva pel·lícula. I ho ha declarat, més d'una ocasió ho va declarar. És una pel·lícula en blanc i negre, amb el... Bueno, hi ha una interpretació enorme d'actors que no són gaire coneguts i que el Roger Casamajor interpreta el paper protagonista. I val a dir que és una pel·lícula que tenia moltes nominacions als Premis Gaudí i no se'n va portar cap.
Ah.
I és una cosa que va sorprendre molt, que li vaig comentar amb ell i va dir, bueno, els acadèmics voten...
No li va donar massa importància.
No li va donar importància, o almenys aquella nit que li vaig anar a felicitar-lo, malgrat tot, dic, la pel·lícula és enorme i gran, diu, per mi és la millor pel·lícula meva, diu, però, bueno, els acadèmics voten el que voten i no passa res, és a dir, continuarem treballant. I, bueno, en el moment de morir, el 22 de gener d'aquest gener passat, ja havia acabat de rodar la seva última pel·lícula, L'Olo i Tormenta. És la primera vegada que fa una incursió en la comèdia, una pel·lícula totalment de riure i per riure, on la protagonista és la Susi Sánchez, pel·lícula rodada en llengua castellana, cosa que, bueno, aquí ho deixo.
No era massa habitual en ell, no?
No era habitual, no, perquè ell, bueno, alguna cosa devia haver per aquí que l'haguéssim sabut després a posteriori. He vist fragments de la pel·lícula, del rodatge, no trailers, fragments del rodatge, i realment és una història divertidíssima d'una senyora que, bueno, que té Alzheimer i que té al càrrec dos nets, i per a intentar que no li prenguin, perquè quan li detecten la malaltia, evidentment, li donen el no sé quin nivell de dependència, li volen prendre els nets. I ella diu que els nets no els hi pren ni ningú. I fa tota una argúcia enorme i bestial i divertidíssima perquè no li prenguin els nens, tot i ella tenir el principi de l'Alzheimer. La pel·lícula L'Astormedia ha estat la productora. Vaig estar a punt d'anar al rodatge, però no em van deixar perquè s'estava rodant la pandèmia i, a més, ell, el director, es va envoltar d'una seguretat enorme i bestial. Era una persona difícil de tracte, no era allò afable, directa, propera. Sí. Costava una mica. I llavors, en aquest rodatge, es veu que tenia ja la malaltia, començava a avançar, tenia molt mal, ho portava molt malament, i llavors s'envoltava només de la gent que necessitava justament pel rodatge i no volia ningú. Mm-hmm. Fins i tot el productor, el Tono Folguera, va dir que no volia ningú ni amb ell mateix. Vull dir, és a dir, que jo li vaig demanar això, poder assistir, i va ser impossible perquè va dir que... I també el Tono Folguera va dir que ha estat un dels rodatges més difícils que havia fet mai, i diu, mai més, si el Villaronga hagués continuat fent trajectòria i hagués viscut, no hagués rodat mai més amb ell. Dic,
o poder precisament estava així, no? Perquè sabia que era l'últim rodatge.
Jo penso que això és perquè, bueno, intuïa que allò s'acabava, no? Dir per acabar que l'adaptació de la novel·la La mort i la primavera, de Mercè Rodoreda, és un dels projectes que sempre havia tingut al cap i que fins i tot havia anunciat que es posava a rodar-lo, que el tenia, que el guió ja hi era. Era un apassionat i un enamorat de la Mercè Rodoreda i era un projecte que volia desenvolupar. Però, malauradament, aquest sí que no el podrem veure. L'Oli Tormenta sí, afortunadament, perquè el rodatge està tot fet i, evidentment, a títol pòstum, els muntadors acabaran la pel·lícula, suposo que seguint les seves directrius, i que l'Oli Tormenta espero que s'estreni aquest any. Bé, doncs fins aquí tot el que volia dir d'ell. Hi ha moltes més coses a dir perquè, bueno, et comentava al principi, ell i el Bigas són, per mi són referents del cinema, del nostre cinema, i el Villaronga un contacte molt directe amb la llengua, amb el territori, amb les històries properes, i és una persona que el fet d'haver-la conèixer també m'ha donat un input i una altra forma d'entendre el cinema, la seva trajectòria i la seva mort. Evidentment, sabia que estava malalt, però com sempre passa amb aquests temes, va ser precipitadíssim i bueno, va morir la mateixa nit que, o el mateix dia que es feia la gala dels Gaudí, que es va tenir present en aquella gala, però penso que és una persona a la que tard o d'hora també se li ha de fer un reconeixement més ampli i que jo avui, des d'aquestes ones de Roda de Barra Ràdio, he volgut fer aquesta aportació i aquest petit homenatge i sentit a l'Agustí Villaronga.
Perfecte. Tu amb quina pel·li et quedes de Villaronga?
El ventre del mar és una d'elles, però evidentment Incerta glòria. I destaco Incerta glòria abans que Panegre, perquè Panegre no cal dir res d'ella. Però és que Incerta glòria, cada vegada que la veig, descobreixo coses noves. I és l'última que he vist i m'he quedat amb ella. El ventre del mar, perquè és una pel·lícula personal, poètica, amb paral·lelismes amb l'actualitat, on fa és molt teatral. Incerta glòria és tot el contrari, és gran superproducció, espais exteriors, guerra civil, una superproducció, ambientació, fotografia, i la història, a més, encadenada aquesta afecció que tenen per la Carlana, aquests joves que intenten lligar i quedar-se amb ella, i ella, evidentment, juga amb tots ells, bestial. Incerta glòria és la que destacaria.
Molt bé, doncs ho deixem aquí per avui, Antonio.
Molt bé.
Avui, doncs, aquest homenatge, aquest petit homenatge amb Villaronga. Gràcies.
Vinga, fins la propera.